Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors. Els saludem com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center Barcelona. Això és el Converses a la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Ens acompanyen aquesta setmana el Marcos Paredeiro, redactor en cap de La Razón Catalunya. Bona tarda, Marcos, benvingut.
Bona tarda, gràcies.
El Juan Carlos Valero, redactor en cap d'Economia de BC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
I l'analista polític i company també d'aquesta cadena de ràdio, de cadena COPE, Juan Carlos Giraldo. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I Juan Carlos, que també és escriptor, eh? Acaba de treure aquesta mateixa setmana, i deixeu-me fer un petit parèntesi abans de presentar el convidat d'avui. Acaba de treure llibre, es diu Votaré no a la secessió de Catalunya.
Doncs sí, sí, sí.
Això vol dir que vostè està per fer la consulta. No. I vostè deu pensar que els no nacionalistes podem guanyar aquesta consulta.
Jo no estic per fer la consulta, perquè això, la consulta, és una cosa que no sé què vol dir. Jo el que dic és que si es fes un referèndum legal, un referèndum de l'article 92, votaria no, i que no hi haurà cap consulta, i que quan arribi el moment de les eleccions catalanes i els nacionalistes facin això que amenacen en fer, que és unes plebiscitàries, doncs que jo votaré no en el sentit de votar un partit constitucionalista. Aquesta és la idea del votaré no. Que, per cert, per connectar amb el tema, aquest llibre me'l va presentar abans d'ahir a Barcelona l'Albert Rivera, juntament amb el Xavier Sada.
Molt bé, doncs ens dona peu ja a presentar el convidat d'avui. Com deia Juan Carlos Quirote, és l'Albert Rivera, president de Ciutadans. Senyor Rivera, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Benvingut a la cadena COPE a Catalunya.
Gràcies.
I aviam, el llibre de Juan Carlos Quirote, doncs jo li pregunto el mateix que li he preguntat amb ell. Si hi hagués una consulta, vostè suposo que votaria no, o creu que mai es produirà aquesta consulta, sobretot per aquestes discrepàncies internes que hi ha entre Convergència Democràtica, Iniciativa, Esquerra, i aquesta posició, que jo no sé com definir-la, del PSC?
Jo crec que si no hi ha consultes perquè la majoria d'espanyols no pensem que la solució a la crisi política econòmica que vivim sigui trencar el país, sinó arreglar-lo. I per tant serem el conjunt d'espanyols els que decidirem com volem conviure en el futur. No serà Artur Mas ni serà Junqueras, que vol paralitzar una setmana de vaga i declarar la independència des d'un balcó. És a dir, Espanya no pot estar en mans d'aquells que no volen que aquest país segueixi endavant. I jo crec que fins que això no ho entenguin el PSOE i el PP, doncs no ens aclarirem. A partir d'aquí es pot reformar la Constitució, hi haurà articles millorables. Podem reformar la llei electoral, per cert, podem reformar el sistema de partits, les administracions públiques, l'educació, que són els temes que de veritat ens farien avançar com a país. Per tant, ni estic a favor de fer un referèndum, que no és la solució, sinó és un altre problema afegit de divisió de la societat, i sí que estic a favor de que Espanya es replantegi quin projecte com ho volem, els espanyols, inclosos els catalans, que volem liderar també i estar dintre d'Espanya.
El cert, però, és que si no es fa aquesta consulta o referèndum, es crearà una mica de frustració, sobretot entre els catalans que estan per la via de la independència. Això aquí pot passar factura? A la gent que ha apostat decididament per la consulta, com Convergència, Esquerra, Iniciativa, Podem, PSC també, o als que no veiem clar això de la consulta? Els que no veuen clar com
doncs,
de la consulta.
En un país normal hauria de passar factura qui menteix i enganya la gent, que en aquest cas és Artur Mas. Li està dient a la gent que ell pot ficar la pregunta el dia, la data i fer la consulta quan el Parlament de Catalunya no pot decidir sobre la sobirania del conjunt d'Espanya. Per tant, està mentint deliberadament. Per mi és irresponsable que un president li digui a la gent que ell pot convocar una consulta quan no pot fer-ho, i hauria de passar factura al responsable de tot això. Però ja vam veure amb el procés de l'Estatut que també va haver-hi un fracàs col·lectiu d'una sèrie de partits polítics que van engegar un projecte que era inconstitucional en part. Després va arribar la realitat, que és que el Constitucional els va dir que era inconstitucional, i van derivar o intentar derivar la responsabilitat. Però jo recordo que Montilla, que és qui va estar en aquest procés, també va acabar com va acabar. I Artur Mas, pel que diu a les enquestes, no sembla que els estiguin anant massa bé aquesta fugida endavant. Per tant, jo crec que Artur Mas li passarà factura a frustrar els independentistes i cabrejar els que no ho som. Perquè és que al final hi haurà gent que s'estarà manifestant dient: vostè no ha convocat una consulta, com ens havia dit, que seran aquests de l'Associació de l'Assemblea Nacional de Catalunya i els independentistes, diguéssim, de pata negra, que es diria, i després hi haurà una sèrie de gent que no ho som i que volem conviure amb la resta d'Espanya, que li venim dient per què vostè ha abandonat el govern de Catalunya i les seves competències i s'ha dedicat tota una legislatura perduda a confrontar la gent dintre de Catalunya.
I aquesta famosa tercera via que propugnava el senyor Duran Lleida?
La tercera via, bàsicament, és que el senyor Duran Lleida continuï visquent a la política com ha viscut fins ara, perquè bàsicament la tercera via l'únic que vol dir és inventar-se una altra pregunta, canviar les respostes intentar cavalcar en terra de ningú, no? Que és segurament el que el Pere Navarro també li agradaria, per intentar amb aquesta posició ambigua. Però mire, si em permet l'expressió, amb tot el respecte, un pot estar embarassat o no embarassat, però és molt difícil estar mig embarassat. I jo crec que en aquest debat, quan un li pregunten vostè vol continuar a Espanya i a la Unió Europea, alguns diem sí, i altres diuen no, volem trencar el país i volem fracturar i aixecar fronteres. I jo respecto profundament els independentistes que obertament assumeixen les conseqüències de la ruptura, del fracàs en definitiva col·lectiu que és trencar un país, de sortir de la Unió Europea, però permeti'm que respecti menys aquells que menteixen, aquells que s'inventen coses, aquells que, no, que són ambigus, i per tant em mereix el mateix respecte a qui juga a l'ambigüetat que aquells que governen ara mateix i no diuen la veritat als ciutadans.
Molt bé, obrim micròfon ja, qui pugui començar a preguntar al senyor Albert Rivera, per exemple, Joan Carles Valer, endavant.
Sí, el dijous, en un acte convocat a la delegació del govern, bueno, vostè va coincidir amb Alicia Sánchez Camacho, del PP, i amb Pere Navarro, secretari dels socialistes, en un acte d'homenatge dels 35 anys de la Constitució. Però ahir, a la marxa constitucionalista, doncs els socialistes no hi figuraven com a tal, ja ho va anticipar el senyor Pere Navarro. És aquesta ambigüetat la que encara és l'assignatura pendent per part dels socialistes, perquè jo sé que molta de la base i dels electors socialistes doncs són constitucionalistes, no? Això és el suïcidi constant que estan, i vostès per tant recollint tot aquest malestar?
Doncs segurament no només és aquest debat el que està esfondrant el Partit Socialista de Catalunya, i en altres qüestions, la gestió de Zapatero de la crisi, la corrupció i en altres casos, no? Però és evident que aquesta ambigüetat està passant factura. Jo quan he fet campanya o he estat en actes del nostre partit o en actes institucionals o de plataformes civils en barris i ciutats on els socialistes tradicionalment havien tingut resultats excel·lents, a mi ningú m'ha preguntat pel federalisme asimètric. I a mi ningú m'ha preguntat per fer una consulta per votar que no. La gent bàsicament volia seguir a Espanya i que parléssim d'educació, de sanitat, de les pensions, de que estan tips de la corrupció. Quan el Partit Socialista es desconnecta de la societat, entra en un debat pròpiament dels nacionalistes i és una mena de satèl·lit, no?, de convergència, de fer el mateix que convergència però 4 anys després, és a dir, una miqueta menys sempre, doncs arriba un punt que es desdibuixa i el PSC s'ha desdibuixat. Ha perdut les bases, ha perdut el poder i molts d'aquests electors, la societat d'avui ja no és esclava, podríem dir, de les sigles, sinó la gent vota el que li ve de gust. I avui dia hi ha gent que està optant per votar partits nous com nosaltres, altra gent que segurament seguirà votant, cada cop menys gent, pel que diuen les enquestes del PSC, i d'altra gent que està indecisa, no? A hores d'ara, de qui votarà. Per tant, jo crec que el PSC ha fracassat en la seva ambigüetat. Està la delegació del govern, està bé. Jo ho celebro que el senyor Navarro estigui al costat nostre en un acte institucional, però al carrer, sense complexes i amb un orgull civil, també s'ha de celebrar en aquest país la Constitució. I això és una cosa que li demano al govern d'Espanya, també. Per què França, Alemanya, Estats Units, els grans països, les grans nacions del món, celebren el dia de la democràcia del seu país i nosaltres ho fem només tancats al Parlament o tancats a una delegació del govern? Jo a mi m'agradaria veure concerts, m'agradaria veure marxes civils, m'agradaria veure actes institucionals organitzats amb la ciutadania, com per cert fan els independentistes, encara que sigui de vegades amb els diners de tots, doncs per què no es poden fer actes com fan els francesos, insisteixo, els nord-americans? Un veu el 4 de juliol, no, de Nord-Amèrica, i no veu un acte tancat amb una delegació del govern, que és necessari protocolàriament, no dic que no. El que veu és gent al carrer i gent celebrant amb normalitat el dia del seu país. A mi m'agradaria que algun dia a Espanya celebréssim això. No?
Joan Carles Quirauta.
Sí, el president de Ciutadans ha merescut una portada d'ABC per un tema que efectivament la mereix, que és una... un pla suposadament dirigit a crear, a construir un servei d'intel·ligència català. En fi, això, si ho afegim al fet que el Consell Assessor per la Transició Nacional té prevista la confecció d'un informe sobre la defensa de Catalunya independent, i en fi, la producció del senyor Sallarés al respecte, amb ajuts i ajuts de tota mena de la Generalitat de Catalunya, s'han tornat bojos o què? Estem parlant d'un exèrcit català, un servei d'intel·ligència català, però estan jugant, no s'han tornat bojos, que és el que passa exactament.
A mi, si s'haguessin tornat bojos des d'una fundació privada pagada amb els diners de no sé quin boig, podríem dir-ho així, seguint el llenguatge que feia servir el Joan Carles Girauta, no m'importaria tant, diria, mira quin deliri, no? Hi ha un senyor que diu que l'exèrcit català, que serem un protectorat francès, com deia un document d'Esquerra Republicana, no? Ara, el que m'amoïna és que aquest document, al que hem tingut accés, per cert, a través de periodistes d'investigació i a través de gent que ha fet bé la seva feina, ho dic perquè a Catalunya aquest oasi català sembla ser que el culpable és el periodista que treu la informació i no el partit o el govern que està fent aquesta barbaritat. És a dir, Nixon seguiria de president amb aquest oasi català, no podríem dir? Llavors, aquí és com si al Watergate la gent jutja la garganta profunda en comptes de jutjar el govern que havia estat espiat, no? Estem en aquesta bogeria. Però tancat el parèntesi, a mi el que em sap greu és que això s'organitza des del govern. Que això es fa, i em consta que es fa des de dintre del govern, a petició del govern, i que hi ha gent que està ideant tot això, i no només ideant, sinó que hi ha partides pressupostàries en aquests pressupostos ja, que mentre es retallen en tots els departaments, el CSICAT, que és l'organisme, diguéssim, que empara aquest organisme, es multipliquen per 3, per 5 i per 7 les partides pressupostàries. És a dir, que quadra pressupostàriament el que aquest document diu. Que sembla, fins i tot, perquè diuen alguns policies, que pot haver-hi gent de la policia que s'està destinant a fer contrainformació per tapar les vergonyes i la corrupció d'aquest govern davant del CNI o davant d'altres organismes de l'Estat. Per tant, la guerra bruta primer no ha d'existir i segon mai l'hem de pagar entre tots. Per tant, en aquest sentit, jo crec que és un organisme, bàsicament, i és la meva opinió, i com que sóc parlamentari crec que tinc dret a opinar des del punt de vista polític, crec que és un organisme que es vol crear per fer contrainformació, per protegir-se de les escombraries de la corrupció i tenir informació de tothom per jugar a un joc mafiós i no un joc democràtic, i jo crec que això és absolutament intolerable. A mi em sembla que aquest document que hem tret i les proves que sortiran, perquè em consta que sortiran proves també d'això que hem fet, no només el document estratègic sinó proves, i ho dic i espero que surti finalment periodísticament, pot fer caure un govern. O sigui, en un estat democràtic aquesta informació hauria de fer caure o poder fer caure o un govern o un conseller si ho ha demanat. Esperem que estiguem en aquest espai democràtic i si acaba sortint, doncs que hi hagin dimissions en bloc dintre d'aquest govern.
I vostè, senyor Rivera, es creu el que li va dir el president Mas en seu parlamentària, que ell no coneixia res d'aquest document? Se'l creu?
Miri, hi ha dues opcions. Podem fer un exercici de creure'ns el senyor Mas i de bona fe i pensar que el president del govern de la Generalitat, tot i que està en un document on te parla de presidència, on te parla de la conselleria de presidència, on es parla de reunions estratègiques, on t'haurien d'estar també presidència en aquest organisme que es vol crear, no sap res, i que el senyor Homs i ell no saben res, això ens ho podíem creure, o podem pensar que el senyor Mas està al corrent. Dues solucions li queda al senyor Mas. Si ell està al corrent i ell ha donat ordres de crear això i de destinar-ho, el responsable màxim és ell, i per tant qui pot arribar a caure és un govern sencer. L'altra opció, quan el senyor Mas ens digui, que jo li deia ahir a la pregunta, digui'ns qui ha estat el conseller que l'ha enganyat a vostè, i si és vostè un demòcrata i sobretot un president, vostè ha de cessar immediatament i investigar internament qui està fent aquesta estructura paral·lela a l'estat de dret. Cap de les dues coses s'ha fet fins ara. Jo crec que ahir qui va veure la pregunta no sóc objectiu perquè era part de l'oposició i grup parlamentari, però crec que molts analistes han coincidit en a la debilitat de la resposta i sobretot a la referència al CNI que va fer Artur Mas a la resposta, que era l'evidència implícita de que tot això té molt a veure amb aquesta por que tenen, no, de ser investigats, podríem dir, o de tenir informació i contrainformació. I a mi em sembla que Artur Mas està amb els peus de fang en aquests moments. Insisteixo, si volen desacreditar els periodistes que ho han tret, el mitjà de comunicació, el Confidencial que ho ha tret, o el grup de la cambra que ha tingut l'obligació, jo diria moral, de treure això en seu parlamentària, van pel mal camí, perquè acabarà sabent-se la veritat. I també li dic una cosa, em sobta que hi hagi grups parlamentaris de la cambra que han dit que tenien informació, que tenien aquesta informació i que se l'han callat. És a dir, realment, com a grup de l'oposició, a mi quan em va arribar, els hi explico als oients perquè ho sàpiguen, quan em va arribar aquesta informació a través d'una informació del Confidencial, jo li vaig dir, i en aquest cas el nostre grup parlamentari va dir, si tenim el document, ho traurem. Si no hi ha proves, un no pot acusar sense un mínim document. I una notícia que era només d'una part d'aquest document, vam accedir al document, el vam estudiar, li donàvem credibilitat, ens van dir que era una font interna del govern. Creiem que el periodista i els periodistes i el mitjà que ho ha fet tenen més que credibilitat suficient per fer-ho, bastanta més que el conseller Homs o que d'altres consellers, i nosaltres davant d'això hem decidit posar sobre la taula aquesta pregunta de si això és veritat.
Marcos Pardeiro.
Escoltant-lo, pensava, parlava molt del tema de que podia caure un govern. Se m'acut que perquè caigui un govern només existeixen dues opcions. Una és que es produeixen unes eleccions anticipades, que ara mateix potser no s'alviran, s'ha de produir encara el desenllaç de la consulta, a veure com acaba tot plegat, i l'altra és impulsar una moció de censura i veure si hi ha una majoria alternativa per substituir el president. En valora alguna de les dues?
La segona, que és la moció de censura, necessita una altra cosa més, que és tenir majories a la cambra, per guanyar-les. Una altra cosa és que es presentin, que també és un mecanisme, diguéssim, d'oposició i d'alternativa, que la gent sàpiga que hi ha un grup o dos o tres o quatre de la cambra que estan disposats a sumar un govern diferent. No? Ara mateix, com els ciutadans saben que ens escolten, majoria hi ha amb Convergència i Esquerra, no hi ha altres majories amb els resultats d'avui. Què estem plantejant nosaltres? Home, si això es demostrés, és a dir, si el govern de la Generalitat estigués muntant en paral·lel amb Mossos d'Esquadra, amb recursos econòmics, amb gravacions de mòbil, com ens ha sortit també en alguna informació, una estructura paral·lela d'espionatge i investigació als ciutadans, als polítics, o a fins i tot altres grups parlamentaris, o al propi CNI, això per mi és un motiu perquè el propi president, per dignitat, o marxi o faci caure el seu govern, o hi hagi una pròpia moció de confiança. No? Si això no passa, que és poc probable veient aquest govern i la poca, diguéssim, capacitat que ha tingut d'autocrítica, podíem utilitzar el mecanisme. Jo no ho descarto, però insisteixo que el lògic seria que per dignitat democràtica un govern, davant d'això que hi és, mireu l'escàndol que s'ha muntat als Estats Units, no? Un escàndol públic, el que ha passat en altres comissions d'investigació, amb molta menys cosa que això, al Regne Unit o a França, i jo, per tant, crec que això és una cosa que no es pot minimitzar. Insisteixo que a mi em sorprèn molt, dintre d'aquest oasi polític i mediàtic, doncs la curiositat, no? Parlava el Girauta de portades a nivell nacional, la Razón també traia el tema, el Mundo, el País, però és que els diaris de Catalunya, principals subvencionats diaris de Catalunya, doncs és que pràcticament no deien res, no? D'un assumpte que ha marcat l'actualitat política nacional, amb la qual sorprèn, no?, que aquesta falta d'autocrítica, que tampoc la té el govern, però que tampoc la tenen alguns agents, podríem dir, mediàtics o parapolítics d'aquest govern.
No vull pas desmoralitzar, però amb la de coses grosses que han passat aquí i no ha dimitit mai ningú, o quasi bé mai ha dimitit.
Sí, amb això té raó, però jo és que aspiro a canviar la democràcia que tenim, no? I per tant m'agradaria algun dia que quan algú menteix en seu parlamentària deliberadament, doncs tingués conseqüències, i m'agradaria que algun dia, doncs, si algú es demostra que està creant una estructura paral·lela o que ha ficat la mà a través del Palau de la Música o del Zere o del cas Gürtel, doncs marxés. Té vostè raó que la paraula, diuen, no sé, no és una broma, però a Twitter corre molt, diuen que dimitir, no, a Espanya, diuen que això que és un nombre russo, no? Perquè és que realment la paraula aquesta, doncs, s'escolta molt poc a Espanya, no? Però bé, jo crec que hauríem d'aspirar a això, i perquè sigui difícil no vol dir que no ho intentem, no? I jo crec que hem de fer pedagogia també i explicar-li a la gent per què un ocupa un càrrec públic i per què un governa. Jo és que aquest govern, si em permeten, penso que no és un govern, és un comitè d'operacions per la secessió. Si vostès analitzen la seva gestió, no hi ha gestió ni econòmica, no, o sigui, hi ha una deriva, més o menys el funcionariat funciona, l'administració funciona sola, però no hi ha una economia, una educació, una sanitat. Bàsicament és un govern intervingut econòmicament pel FLA, o sigui, pel Fons de Liquidesa Autonòmica, amb les factures, amb els pagaments que s'han de fer, i després, això sí, un govern que es dedica a fer propaganda, cimeres, fotos, manifestacions, cadenes humanes, rodes de premsa, és un govern de propaganda, no podríem dir. Qual, jo no m'equivoc, crec que no ens equivoquem si diem que és un comitè d'operacions, no un govern, i la prova és que està creant estructures o inventant-se-les sense tenir en compte que no tenen competències per moltes d'elles.
Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE a Catalunya i Andorra, com sempre, des de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona aquest dissabte, amb el senyor Albert Rivera, president de Ciutadans, i en companyia del Joan Carles Valero, el Carles Girauta, el Marcos Pardeiro i el Salvador Guillermo, que és el que vol preguntar. Salvador.
Sí, bueno, hem tingut molta estona per veure uns elements crítics sobre l'acció del govern, però jo volia retornar a la primera idea, perquè vostè ha posat un escenari de els que estem a favor, els que estem en contra, però hi ha potser una part molt gran, que es diu la majoria silenciosa, que cada un d'aquests se l'otorga, no? És a dir, jo crec que són silencioses perquè no vol estar ni en un cantó ni en un altre. I dintre d'aquesta majoria silenciosa, segons els estudis del CEO, es marquen, sobretot, si no recordo malament, amb els dos últims, que més d'un 80% de la població entenia que Catalunya es trobava relativament maltractada des del punt de vista del seu finançament, no? En aquest sentit, hi ha temes concrets. Com veuria vostè la possibilitat de desplegar un pacte fiscal? O en termes més polítics, si aquesta tercera via no és un mecanisme de dir que és que podria ser que està bé estar dintre d'Espanya, però amb unes altres condicions. I si podem concretar aquestes condicions i podem assolir aquest pacte. Jo no sé si està embarassada o no està embarassada, però jo crec que a vegades avançar i mirar d'encabir aquests elements a vegades és fer política, i en aquest sentit tota vegada que sempre s'agraeix la transparència, la nitidesa del discurs polític, perquè si no a vegades estem acostumats, sobretot fa uns anys, a que tothom deia sí a tot però després no ningú feia res, i per tant la nitidesa amb el discurs polític és important, però sobre aquestes coses m'agradaria també veure no el blanc i negre, sinó els grisos, que és on a vegades es fa la política.
Però quan jo deia aquesta frase, amb tot el respecte, ho deia perquè hi ha coses a la vida que sí que... O sigui, les respostes són sí o no. I hi ha d'altres respostes, com el tema finançament, que hi ha matisos, que hi ha propostes, que hi ha programes diferents, que hi ha pactes, i jo, per tant, en el tema del finançament autonòmic, absolutament d'acord que quan arribi el moment, que és ara, de reformar la LOFCA, la llei de finançament autonòmic, les comunitats legítimament tenen i tenim el dret de debatre com volem redistribuir la riquesa dintre d'Espanya. Això passa a França, no passa perquè és molt centralista, però a Països Federals passa habitualment i ningú s'escandalitza perquè un land alemany digui que creu que a la següent reforma li ha de correspondre. Sí, però hi ha una diferència. Allà ningú qüestiona ni la unió de tot el país, ni la Constitució. És més, és el constitucional qui de vegades dirimeix aquest tipus de conflictes, cosa que aquí no s'accepta la seva legitimitat. Per tant, partim de bases diferents democràtiques i de cultura democràtica. I dit això, sí, crec que la LOFCA s'hauria de reformar. Però sap què passa? Que jo, el president Mas, quan em vaig reunir amb ell per parlar del pacte fiscal, en reunió privada, però que és públic perquè ho hem dit tant ell com jo, li vaig dir, si vostè vol tenir èxit amb la negociació, s'ha de liar amb les comunitats que reivindiquen coses semblants. I amb ell no vol ni volen entendre que les que més s'assemblen a nosaltres són la Comunitat de Madrid, Balears i València, governats pel PP. I això és una cosa que no suporten des del punt de vista polític, identitari o no sé per què. Llavors, Madrid i Barcelona s'assemblen... Si Barcelona, un ciutadà de Barcelona, s'assembla més a un ciutadà de Madrid que a un ciutadà del Pirineu. I això és així. I les necessitats econòmiques, la redistribució de riquesa, també dintre Catalunya es podia debatre molt com es redistribueix la riquesa dintre Barcelona, Lleida, del Pirineu o les Terres de l'Ebre, no? Però això no passa. Jo el que demano és transparència, balances fiscals publicades, balances comercials també, també sapiguem quan vivim de bé els catalans per vendre el 50% de productes a la resta d'Espanya. Perquè aquí només això de viure, de dir com vull viure a Espanya, això no va a la carta, eh? O sigui, no, vull viure a Espanya, que em deixin recaptar el que jo vulgui, que m'ho quedi, no vull donar res a la resta, però ni que hi hagi una seguretat, una educació, una sanitat per tothom, ni carreteres, però vull vendre els meus productes. Home, és que això també és una mica injust. Per tant, jo crec que en una Espanya... on hi ha igualtat entre la gent, on hi ha llibertats, i no em penso millor que els murcians, ni em penso millor que els madrilenys, ni em penso millor que els càntabres. Simplement vull ser ni millor ni pitjor. I en aquest debat hi ha molt debat profund d'identitat. No ens enganyem. Perquè quan fem solidaritat interna entre Barcelona i les Terres de l'Ebre, o entre Barcelona i Lleida, doncs es parla de cohesió territorial i social. Quan ho fem amb Teruel és que Espanya ens roba. I clar, jo això no ho accepto. Per tant, per què? Perquè el meu país és Espanya i perquè la Unió Europea és el meu marc de convivència. Jo crec que quan rasquem una mica en el debat, i acabo amb aquest debat que és profund, però jo crec que interessant, quan rasquem una mica en el debat del finançament autonòmic, a Catalunya no s'accepta que som una comunitat autònoma. No s'accepta que som igual que els madrilenys. No s'accepta que estem en igualtat de condicions. Quan jo a vegades dic que em comparo amb la comunitat de Múrcia, hi ha gent que s'esvera. Com Múrcia? Sí, Múrcia, no, una comunitat autònoma, des del punt de vista econòmic, fiscal... polític, és exactament el mateix. Si no acceptem que som igual que la resta, doncs tenim un problema de fons. Per tant, jo no crec en el model confederal, jo no crec en una Catalunya on la Constitució sigui paper mullat, on tinguem un cupo a l'estil basco navarrès, on no hi hagi solidaritat interterritorial i on no hi hagi el concepte de viure en un país que es diu Espanya. Per tant, si jo li dic una cosa, fins i tot em sembla més nítid i noble, si em permet l'expressió, no sé si és la correcta o no, dir, miri, jo és que em vull separar d'Espanya, que no fer una mena d'Espanya a la carta amb un protectorat. Jo no crec en aquest model, perquè si fos madrileny no m'acceptaria. I si a mi demà Madrid em diu que vol viure amb un cupo madrileny, perquè és la capital, i que no vol col·laborar amb la resta, i que es creuen millor que nosaltres, com a català, tampoc ho acceptaria. Pensem de vegades també la imatge que donem de Catalunya, quan sempre estem queixant-nos, quan sempre estem protestant, i quan en el fons no hi ha un debat intern de per què hem perdut pes econòmic a Espanya, de per què hem perdut credibilitat als nostres governs. Tenir 59.000 milions de deute públic, a la Generalitat té molt a veure amb les retallades que estem fent i té molt a veure amb estar rescatats. I tot això, insisteixo, de vegades a Catalunya s'obvia.
Sí. Només un concretet el tema del cupo basc. Quina és la seva opinió sobre el tema del cupo basc? Perquè, clar, a veure com ho definim, no?
Suprimir-lo, és que és evident. És a dir, un país, no hi ha cap país ni autonòmic ni federal al món que entengui, que accepti, tret d'Espanya, una mena d'excepcionalitat a la caixa comuna, no? És a dir, un pot decidir després quins impostos recapta cadascú, pot decidir com es redistribueix, que jo amb això estic d'acord, quin és el fons comú i quin és el fons, diguéssim, els àmbits federals serien estatal, aquí seria autonòmic, no?
El que com es distribueix al global.
Tu li expliques a un ciutadà alemany que hi ha un territori o unes províncies, perquè ni tan sols és basc, són de les províncies basques, perquè ve del segle XIX, que hi ha una mena d'hisenda foral provincial que recapta i que a més no col·labora amb el conjunt i que a més que el cupo que es paga ni tan sols s'ha actualitzat en 30 anys, i no ho entenen, de veritat, perquè és que no... Dintre el federalisme fins i tot no s'entén aquest model.
És un anacronisme.
Va mantenir, ho va dir el ministre Solbes, no ho dic jo. El senyor Solbes va explicar que la situació política del País Basc i d'ETA i que el PNB no va donar suport a la Constitució va ser determinant per mantenir aquest anacronisme, i jo crec que 35 anys després, quan un parla de reformar la Constitució es pot reformar per moltes coses. Que només la vol reformar doncs per tenir drets d'autodeterminació, cosa que jo no crec en aquest concepte per territoris democràtics. I d'altres pensem, home, si la reformem potser el que hem de fer és una planificació perquè aquests cupos acabin sent caixa comuna, no? A mi em fa gràcia que aquí a Catalunya sempre es parla dels extremenys i dels andalusos que no sé què i els tòpics. Mai ha dit ningú que el cupo basc és insolidari? No ho sento mai a cap nacionalista. Mai he sentit a cap nacionalista criticar el model de tres línies separades de la llengua a l'escola basca. Mai. O sigui, resulta que els que defensem el trilingüisme a Catalunya som no sé què, en una mateixa aula, i els que defensen tres línies separades per l'euskera, el castellà o bilingüe són els aliats estratègics de Convergència i Unió. Curiós, no? És a dir, ni en el model fiscal ni en el model educatiu pot estar més lluny el que fa el País Basc que fa Catalunya, i sempre han sigut aliats només pel fet de ser nacionalista. No?
Valero, ara que surt el tema del País Basc, a mi m'agradaria introduir un element, almenys per mi, de certa preocupació, bueno, de certa no, de preocupació directament, i és la calé borroca incipient que s'està patint aquí a Catalunya. Almenys vostès són objectiu d'això. Han atacat a pedrades la seva seu, no? la seu de Ciutadans a Barcelona, i, bueno, és una certa, bueno, una certa, allò que en castellà es diu amedrentar, no? Un intent d'amedrentar amb violència, no? I és un incident que es produeix dies després de que un grup d'estudiants també independentistes, bueno, també, perdó, en aquest cas independentistes, no sé si els altres ho eren, o van ocupar la seu de UPyD a Barcelona, i això succeeix després de que moltes seus del PP a Catalunya siguin sistemàticament també pintades i blanc d'agressions. Estem davant d'una escalada violenta que no sabem on pot arribar. A vostè li preocupa?
Mira, hi ha una pel·lícula magnífica que es diu La Ola, on no explicaré tota la pel·lícula ni desvetllaré, però ja els dic que hi ha un experiment que és dir-li a la gent, no, dintre d'un fenomen quasi nacionalista, doncs anar educant a la gent amb una mena d'identitat única, no? I d'un patró d'autocràcia, no? I en aquella pel·lícula sempre hi ha algú, i no desvello el final, però sempre hi ha algú que es passa de la ratlla. Un no pot portar una societat cap a un carreró sense sortida de manera irresponsable, i quan li vingui de gust dir que frenin, que és el que està fent Artur Mas, està jugant amb foc, està incendiant la convivència, i ell pensa que ara frena, ara accelera. No, perdoni vostè, hi ha 100 milions i mig de catalans, hi ha sentiments, hi ha identitats compartides o confrontades. Hi ha crisi econòmica, amb la qual la gent està més exaltada, perquè viu situacions molt concretes. Si vostè li diu a la gent que la culpa de que li retalli la sanitat és del senyor que viu a Madrid o Extremadura, doncs hi haurà qui s'ho creurà, encara que sigui mentida. Si vostè li diu que li han pujat els impostos perquè no sé qui és un vago, doncs igual s'ho creu, encara que sigui mentida, no de la seva mala gestió. I tot això és jugar amb foc. A mi em sembla que això té nom i cognom. Jo li vaig dir a Artur Mas, en una intervenció parlamentària, que vostè serà responsable del que pugui passar a Catalunya. Perquè quan un incendia una societat i la divideix en blocs, no pot arribar quan li vingui de gust estratègicament en una reunió del comitè executiu de Convergència i dir: ara freno, ara accelero, ara apretem, ara ens baixem de la consulta, ara no sé què. No, no. Vostè està creant una onada, com la pel·lícula La Ola, on realment això no es frena. I a mi em fa por que no es freni, i em fa por que hi hagi gent que comenci a trencar seus, a anar a la casa, com m'han fet a mi un escratxe i aquests senyors de l'Escup, o anar no sé què, i anar marcant a la gent que volem defensar la convivència o la unió amb la resta d'Espanya. I dic això perquè, curiosament, a l'altre costat és veritat que, també és veritat, que van atacar una seu d'Esquerra Republicana fa un temps, però, home, casualment a nosaltres ens han trencat 7 vegades els vidres de la seu, no?, entre Girona i Barcelona. I han agredit a militants nostres i li han pintat el cotxe a uns quants ja responsables de Ciutadans, i amb això no vull fer victimisme, ni molt menys. Només vull posar sobre la taula que hi ha qui encén el foc i hi ha qui no sap frenar, i, per tant, aquests bojos, podem dir-ho així, o brètols que puguin fer aquestes coses, ho fan perquè hi ha algú que està assenyalant amb el discurs. Convergència i Unió, amb un tuit, me'n recordo que ho vaig treure també en un ple del Parlament, posava que hi ha grups, diguéssim, de polítics espanyolistes, deien així ells, aquest concepte que jo no accepto, que estan oposant-se en el procés de secessió de Catalunya, o democràtic, segons ells, i que, per tant, tindran conseqüències. És que aquest tipus de discursos són molt perillosos. Les societats són molt complexes. Intentar ficar la societat en blocs separats d'identitat és perillosíssim. El segle XX està ple d'exemples. No vull posar exemples, perquè n'hi ha molts. I, per tant, a mi em sembla que estem en un moment preocupant. No quina taula, de quina casa, de quina reunió d'amics, de quin grup d'esports no ha tingut ja allò, aquelles paraules bàsiques de no parlem de política. Això està passant. Molta gent que ens escolti ho sap. Perquè tothom no pensa igual, és que clar, és que és lo normal, lo que és raro és pensar igual, i per tant aquest tipus de cosa m'em preocupa.
Joan Carles Girauta.
Sí, és que aquest tipus d'error, gravíssim error polític, és el de l'aprenent de bruixot, no? Això és a la història, hi ha uns quants exemples, i a la història d'Espanya i concretament de Catalunya coneixem bé aquesta idea molt important que vostè subratllava, de creure que en un moment donat, quan un ha posat en marxa certes forces, les aturarà a voluntat. No s'aturen. És un error clàssic. Hi ha un altre error clàssic que a mi em sobta molt que l'hagi comès, no en aquest cas el nacionalisme català, sinó el socialisme català, que és la lectura continuadament errònia de les actituds socials. Vostè s'ha adonat que el Partit Socialista de Catalunya porta més de 10 anys convençut que està perdent força perquè no és massa nacionalista encara, perquè li falta encara demostrar més que ells són nacionalistes? És a dir, no pensa que estan llegint la realitat exactament al contrari de com és, i que això explica la seva davallada permanent?
És que jo crec que en aquest sentit un dels responsables, o les responsabilitats més grosses del que ha passat a Catalunya amb aquesta deriva d'aquests últims anys, però de 30 anys, no?, d'un pla organitzat, diguéssim, per fer construir un estat català, per dir-ho així, en bona mesura és de que Catalunya, el PSOE, va renunciar a ser-hi. És a dir, en el moment que, quan es va constituir la federació del PSOE i el PSOE com a partit, a diferència del País Basc o de Galícia o altres llocs, aquí es va decidir que seria un altre partit, que seria el PSC, que tindria autonomia i que decidiria altres coses, tant com fer tripartits amb els separatistes d'Esquerra Republicana durant 7 anys. Clar, quan tu governes amb els separatistes i els teus votants no ho són... Jo me'n recordo una enquesta del Periódico de Catalunya, abans que Montilla marxés, dos mesos abans. Li preguntaven als votants socialistes si volien un tripartit amb Esquerra Republicana. El 95% de votants socialistes deien que no volien pactar amb Esquerra Republicana. Quan la teva cúpula pacta amb Esquerra Republicana i el 95% de votants no volen, què t'esperes? Doncs que la gent es desconnecti, no? Per tant, que ara es tingui una intenció de vot del 8 o del 9 o del 10% no és estranya. En aquest sentit, jo crec que el PSC ha sigut el cavall de Troia del nacionalisme. És a dir, ha sigut l'entrada d'una certa burgesia catalana que durant un temps va estar present, potser després ha canviat, i va entrar allà i va dir: no, sí, nosaltres som socialistes, però som nacionalistes. Cosa que per
la
mi...
cúpula del PSC.
La cúpula del PSC. I ha jugat amb els vots de les seves bases, que pensaven que votaven al PSOE, i estaven votant a un partit que era de tall nacionalista. Per tant, això què passa? Que quan entra Ciutadans, des del meu punt de vista, s'evidencia que a Catalunya, no, per defensar la continuïtat d'Espanya com a país, per estar dintre la Constitució, per defensar el bilingüisme, per defensar les llibertats, no cal ser nacionalista, i pot ser progressista, però no nacionalista, i en aquest espai comença aquesta davallada del PSC, el nostre creixement, i per tant jo crec que hem sigut claus en tant en quant hem trastocat, diguéssim, aquest mapa. Hem diguéssim, evidenciat que un no pot ser nacionalista i a l'hora de defensar la igualtat o a l'hora de defensar la Constitució, no? I aquesta evidència, doncs, crec que ens toca la feina. Jo ho he dit moltes vegades i la gent em mirava raro fa un temps i ara ho entén. I jo deia, el PSC, si no canvia, cal substituir-lo. I la gent que vota el PSC o que es queda a casa ha de tenir alguna opció política a qui poder votar sense tapar-se el nas. Això semblava impossible fa 5 anys o 4, i ara quan ho dius la gent ho entén. Per què? Perquè les enquestes coincideixen amb aquesta lògica de que es pot arribar a substituir un país, un partit que no funciona. Tant, jo no tinc cap necessitat, o sigui, el PSC tant de bo canvi, però no oblidem que al final el que importa són els ciutadans. I si un partit no sap adaptar-se a la societat, doncs potser desapareix i creixen d'altres.
És un país, és un partit desorientat, perdut ara mateix, ho dic perquè, per exemple, el dijous a la tarda vostè va presentar una proposició sobre la consulta al Parlament i allí va tornar a quedar la posició del senyor Pere Arnau i el seu grup molt...
Quan un partit no pot votar l'article 1 de la Constitució del seu país, tenim un problema. Tenen un problema, vaja, bàsicament. O sigui, és que, imagini's, no? Vagi vostè als Estats Units, a Alemanya, a França, hi ha un partit que es diu partit que respecta la Constitució, li presentes l'article 1 de la teva Constitució i diu, no, jo això no puc votar-ho. No, clar, és que el problema el tenen ells. Per tant, l'únic que hem posat en evidència és que el PSC és un partit que té la incapacitat d'assumir el que diu el marc bàsic de convivència. Jo estic, respecto profundament a qui vol reformar les regles de joc a través de les regles de joc. Ara, el que jo no puc acceptar és que un intenti etiquetar un altre partit de coses que no són per defensar la Constitució. Jo vaig llegir l'article 1 de la Constitució, l'he llegit diverses vegades ja en el Parlament, i hi havia notícies a Catalunya, no? Ciutadans llegeix, o Rivera llegeix la Constitució al Parlament. Oh. No sé si llegir la Constitució nord-americana a un Parlament de qualsevol estat dels Estats Units és notícia. Jo crec que no, perquè la tenen molt present, la tenen penjada en molts d'ells en els seus despatxos. No? En tenim un problema de, com a país com a Espanya, no? Quan estem permetent que sigui notícia que la Constitució... o parlar en dues llengües o simplement defensar la llibertat sigui notícia.
O inclús fa vergonya parlar o pronunciar la paraula Espanya a vegades,
no,
senyor?
Sí, no. Jo he nascut en democràcia i permeti'm que ho digui, hi ha gent que em pot sentir, aquest és un ignorant perquè no ho ha viscut. Jo tinc la sensació que no he viscut el franquisme i que encara estic visquent. Sap per què? Perquè l'ombra de complexes que ens ha deixat el franquisme ens ha fet renunciar als símbols, a la paraula, a Espanya, a les nostres llibertats. Espanya, com a país i com a democràcia, és antagònica a la dictadura. No és hereva, és l'antagonia de la dictadura, perquè és democràcia. La Constitució i la bandera espanyola actual, o les nostres llibertats, són l'antagonisme a la dictadura. Per tant, jo, no sé, no imagino a cap alemany renunciant a Alemanya o a la bandera alemanya perquè un dia van haver-hi uns nazis que van governar Alemanya. És a dir, és que és irrenunciable al país com a tal, o a Nord-Amèrica, o a qualsevol altre. Per tant, a Espanya ens hem de trobar molts complexes a sobre, i som generacions noves que també hem nascut en democràcia, els que haurien de ser els primers a no tenir aquests complexes. Jo quan veig aquests joves que surten al carrer quan guanya Espanya aquí a Barcelona, veig gent de ser complexada. S'apunten a cavall guanyador al seu país quan guanya. Quan Espanya no funciona no ens agrada.
Costa sortir vegades, eh? O sigui, costa sortir
vegades. Jo vaig estar allà a Plaça Espanya o a Maria Cristina o a Gran Via i jo veia milers i milers i milers de persones i gent molt jove. Jo crec que era més gran. Gent de 20 i pico d'anys, de 18, sí, de 20 anys.
Sí, la crònica de Vanguardia deia que era gent perifèrica.
Perifèrica, sí.
Bueno, me'n recordo que...
La Vanguardia espanyola.
No, la Vanguardia quan ja no li va caure el cognom. Ja no, quan li va caure el cognom.
Sí. Dues coses. M'ha semblat que suggeria que el convenient potser seria que existís el PSOE aquí a Catalunya, que fes una pensada i que existís aquí el PSOE aquí a Catalunya. Si és així, una pregunta. Si és que vostè estaria fins i tot disposat a encapçalar aquí un PSOE. I la segona pregunta. Ciutadans, que jo crec que la gran virtut que té Ciutadans probablement és que és un partit una mica indefinit ideològicament en l'eix esquerra-dreta. Uh-huh. Ciutadans s'estima més que Espanya sigui governada pel PSOE o que Espanya sigui governada ara mateix pel PP? Què s'estima més, Ciutadans?
A mi, mira, el tema ideològic, a mi em sembla que conjugar el millor que ha portat la socialdemocràcia a Europa, que és l'estat del benestar i els drets socials i laborals, uh-huh, i el liberalisme polític, sí, i la llibertat d'empresa i l'economia de mercat, em sembla, a algú li semblarà indefinició ideològica, a mi em sembla que és la ideologia majoritària a l'Europa occidental. Per tant, uh-huh, estem molt a gust en aquesta tercera via que situen altres partits d'Europa i que és el que representa Ciutadans. Per tant, uh-huh, si a algú li agrada més el comunisme o li agrada més a un liberalisme, diguéssim, salvatge, sense cap mena de correcció i sense cap mena de xarxa social, doncs no estarà amb nosaltres. Però qui pensi en aquesta conjugació d'igualtat i llibertat pot estar Ciutadans. I a partir d'aquí, lo del PSOE. Jo no he de dir al PSOE què ha de fer. El que sí m'agradaria és que si el senyor Rubalcaba diu que hay que celebrar con orgullo la Constitución, pues que aquí se suposa que és el PSOE de Catalunya celebre con orgullo la Constitució i no se n'amagui o critiqui els que fem un acte al dia de la Constitució, que és el que fa el PSC, no? El problema el tenen ells, jo no li he de dir el que han de fer. Si venen, benvinguts, perquè sumarem, perquè al final cal un govern a Catalunya que defensi la convivència, la Constitució, l'Estatut d'Autonomia Constitucional, les llibertats, la igualtat, però és que de moment amb el PSC costa molt sumar, perquè és un partit que quan li dius que sumi acaba votant sempre s'equivoquen. Jo sempre els dic que preferiu votar amb les CUP i amb Convergència i Esquerra. No sé, els vostres electors crec que s'assemblen més sociològicament i políticament a Ciutadans, segurament, que no pas a les CUP. Però bueno, ells sabran, si volen seguir equivocant-se, no? Com vulguin. I finalment, lo del PSOE a Catalunya, bueno, ja hem contestat més o menys el PSOE a Catalunya i lo del tema del govern d'Espanya. Miri, a mi el que m'agrada un govern d'Espanya, primer, que governi el PP o el PSOE, a mi m'és igual en tant en quant siguin capaços de portar a terme una sèrie de reformes que necessita el país, que és el sistema de partits, la llei electoral, les administracions públiques, un pacte per l'educació i una reforma de la separació de poders una vegada per totes. Aquestes cinc reformes són bàsiques. Hi ha un problema, que ni el PP les fa en majoria absoluta, que té majoria absoluta per fer-les, ni el PSOE tinc cap sensació de que la pugui fer. I aquesta és la nostra preocupació com a espanyols. Si el PSOE un dia el PP assumeixen aquest ideari i diuen farem aquestes reformes, si Ciutadans depèn, li donarem suport. I si és el PP, serà el PP, si és el PSOE, serà el PSOE. Perquè hi ha més coses que ens uneixen, a molta gent que vota el PSOE, el PP o els Ciutadans, de les que ens divideixen. Però clar, en aquest país hem de començar a pensar que les dues Espanyes s'han acabat i que hi ha molts matisos, com dèiem abans, en temes que es poden matisar. Temes importants hem d'estar d'acord. Un no pot estar en un país on la llei i l'educació es canvia cada 4 anys, perquè tornem bojos els professors, els pares, els alumnes, i sobretot els resultats són nefastos. Tant, és un exemple, però podrien ser molts altres a qüestions d'estat, i Ciutadans jo crec que és un partit sobretot estadista, que el que vol és sumar, no? Per tant, no tinc preferències, hem dit, però també li dic que el PSOE actualment de Rubalcaba crec que és un partit també, francament, en descomposició electoral i política. És a dir, és un partit que o es reforma o es renova o difícilment tornarà a governar Espanya. Felipe González va dir fa poc en una... encertadament, aquests molts presidents que quan marxes diuen més coses encertades que quan governen.
Solució al problema.
No, però deia, diu, fins que no fem una proposta per la majoria d'espanyols no governem a Espanya. Sembla una cosa molt òbvia, no? Sí. Però, ojo, el que diu, mentre el PSOE no ofereixi una oferta pel conjunt de la majoria d'espanyols, no governarem a Espanya. Evidentment, si te'n vas a copiar Izquierda Unida, o el PSC diu el contrari al que dius tu a Catalunya, molt complicat tenir majories a Espanya.
Això vol dir que fa falta un tercer partit a Espanya, de fet podria ser el Movimiento Ciudadano.
Jo crec que sens dubte fa falta una tercera formació política nacional, constitucionalista, moderna, segurament que respongui més a un moviment civil que no pas a un partit tradicional, que pugui ser clau per arribar a aquests acords. És a dir, jo m'imagino un escenari en el que el PP o el PSOE tinguin una majoria simple i necessitin un partit que doni estabilitat al país i que doni també un impuls de reformes, estic convençut que la majoria de votants d'aquests dos partits estarien més d'acord en pactar amb nosaltres que en pactar amb Esquerra Republicana.
Un partit bisagra que no sigui ciu.
Clar, jo a vegades, ja sé que no és objectiu tampoc, diu que un partit bisagra per l'interès general, no per demanar de lo teu.
Perquè, clar, ja hi ha un, que és la UPyD, no?
Bueno, però de moment no està volent jugar en aquest joc, que és el joc de ser un partit fort. És a dir, quan, amb tot el respecte us ho dic jo, que tenim 9 escons, no? Però jo crec que jo amb els companys meus ho parlo a vegades, dic, no ens podem conformar amb tenir 9 diputats perquè teníem 3, hem d'anar a tenir 20 o 15 o 18 o 23 perquè, com diuen les enquestes, perquè necessitem ser decisius, i jo crec que la diferència que hi ha entre UPyD i nosaltres bàsicament és que nosaltres som conscients que hem de sumar una gran xarxa de ciutadans per ser un tercer partit. Si només tenim uns 9 diputats aquí, els altres 10 a Madrid i els altres 1 al País Basc, així no canviarem la societat. Ara, si som una tercera força política potent que pugui definir i marcar les línies governamentals fins i tot d'Espanya, serem influents. Per tant, necessitem un tercer partit, i poso l'adjectiu, influent, que pugui canviar les coses en el sentit positiu.
Valero. Sí, jo volia reprendre el protagonisme, no?, que Ciutadans ha tingut aquesta setmana, no només aquí a Catalunya, sinó a Madrid, perquè la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santa María, la seva compareixença després del Consell de Ministres de dijous, en aquest cas, perquè hi ha el pont de la Constitució i la Puríssima, doncs ja va anticipar que el govern recorreria i o intervindria si es confirma precisament que el govern català vol crear una agència d'intel·ligència que jo recordo fa uns anys que es deia de Anacletos. No sé si ara s'ha elevat, diguéssim, aquesta...
I Filemones. Aquesta,
i Filemones. Però vull dir, en aquest cas, vostè creu que el govern està actuant correctament en aquest cas?
Aviam, nosaltres que hem tret això a la llum i que ho hem denunciat i que ho hem fet des de l'oposició al Parlament, estem absolutament convençuts de que si això va endavant, de cap altra manera pot ser que ho recorri el govern d'Espanya, judicialment, jurídicament o com sigui. Ara, de moment, també s'ha de dir les coses per ser honestos, que el que coneixem és la intenció, un document, la voluntat de fer-ho. Nosaltres no tenim ara avui, ja veurem si acaben sortint informacions periodístiques, de que això estigui funcionant activament i que tingui, diguéssim, un organisme dedicat a això. Ara cal veure si algú té proves. Jo no sóc fiscal, ni sóc policia, ni tinc el CNI...
Però si advocat
ni
soc... i polític, si advocat ja, però, i polític...
Sóc advocat i polític, però si, ja, jo no li asseguro una cosa, això sí que li puc assegurar. Si jo m'assabento que aquí a Catalunya hi ha una estructura muntada ja avui, organitzada, amb policies, amb actuacions il·legals per investigar els ciutadans de Catalunya, ho denunciarem i ho portarem on calgui. Això crec que els que ens coneixen saben que és veritat.
Però això ho va fer ja el PP el dijous al matí, no, la Fiscalia?
No, el PP el que va fer és portar a la Fiscalia una cosa que s'havia denunciat parlamentariament i que jo ho dic, no té sentit perquè no és delicte. És a dir, aquest document no és delictiu. El que pot ser delictiu és la posada en marxa d'això i les conseqüències d'escoltes il·legals o de qualsevol tipus de recurs. Jo, personalment, jo respecto que el PSC o el PP portin això a la Fiscalia, però una reflexió. Primer, la Fiscalia d'aquest país pren del govern d'Espanya. Segon, la Fiscalia d'aquest país ha d'actuar d'ofici perquè està a les portades dels diaris i en una sessió parlamentària. No caldria que un grup que governa Espanya portés un document. I tercer, si hi ha delictes, jo avui per avui no tinc les proves i els puc assegurar que si tingués proves delictives de que ens estan espiant amb els mòbils, com diuen alguns mentideros, en el moment que ho tinguem des de Ciutadans, que ningú tingui cap dubte que ho farem perquè ens preocupa profundament aquest atac a la intimitat. No?
Un recte final ja del Converses d'aquest dissabte en companyia d'Albert Rivera, president de Ciutadans, amb el Marcos Pardeiro, Juan Carlos Quirauto, Juan Carlos Valero i el Salvador Guillermo, que vol preguntar ara mateix. Salvador, endavant.
Sí, molt, molt ràpid, perquè estem ja a la recta final.
5 últims minuts.
En el sentit de que vostès han tingut un recorregut exitós, això és el que s'està dient, els resultats i les projeccions de vot que s'estan fent, i que vostès estan fent, diguéssim, aquest procés d'exportar el seu partit, si em permet l'expressió més econòmica, a la resta de l'estat espanyol. En aquest sentit, pot ser que hi hagi algun element que jugui a favor, que és el desapego, o la manca de confiança que la gent està tenint vers els polítics, no? I, per tant, vostès han agafat una certa força de fer una nova forma de política i que això és important de veure, però tot que hi ha una certa restricció que seran les circumscripcions electorals de caràcter provincial que exigiran un pas influent, un vot molt significatiu per poder aprofitar els vots que vagin distribuint. Això per un cantó. I l'altra, i ràpida, és que vaig fer, la reforma estatutària demana dues terceres parts perquè es canviï a l'Estatut. Quan creu que vostè, si es fes un referèndum en el qual el senyor Girauta ja ha dit que votarà no, quin és el percentatge que tenia que fer el no o el sí per tindre, diguéssim, rellevància, o amb un 50% seria prou?
Quant a lo primer, molt, molt breu. La llei electoral espanyola en el seu conjunt és molt injusta pels partits que volem defensar unes idees conjuntes al conjunt d'Espanya. S'han de superar cada circunscripció, cada província, s'ha de superar un tall electoral per poder entrar a cada província. Això beneficia bàsicament els partits nacionalistes i després els partits majoritaris. Els perjudicats, els partits minoritaris que volem tenir, diguéssim, caràcter o defensar la mateixa idea a tot Espanya. Però són les regles de joc. Per tant, el que hem d'estudiar és quines són les províncies per les que pot entrar una nova formació política, i és el que farem, com qualsevol estratègia faria, no? És a dir, sabem que Barcelona, Madrid, València, Màlaga, Sevilla, les capitals més poblades i més urbanes, tenen talls electorals amb molts vots, però talls electorals en tant per cent relativament més baixos. Segon, lo de la pregunta i l'umbral. Efectivament, el que va fer el Tribunal Constitucional canadenc al seu dia, respecte al referèndum de Quebec, és fixar quin és l'umbral de participació mínima, és a dir, a Suïssa, per exemple, si no participa un 50% no són vàlids els referèndums, crec que allà es fixa un 60%, jo crec que podria estar en xifres d'aquest tipus, no és la meva consulta ni el meu referèndum, ja es parlarà si es fa algun dia i ho parlarà el govern d'Espanya o el Constitucional espanyol, espero que sigui així, i segon, respecte a una cosa molt important, que és la territorialitat. El Quebec es va dir que algunes províncies, si no superaven un 10%, es quedaven dintre de Canadà. I això és el que aquí no s'accepta, perquè la votació que s'ha fet al Parlament de la Sobirania Nacional Catalana diu que Catalunya és una grande libre, una gran i lliure, perquè diu que la unitat territorial de Catalunya és fonamental. Per tant, els mateixos que defensen que Espanya no és un territori únic i diuen que sí que es pot dividir, diuen que Catalunya no es pot dividir. I això vol dir que Barcelona, per exemple, si tingués... Imagini's vostè que a Barcelona surt un no del 60% o del 55%. Obligaran a tots els barcelonins a independitzar-se del país pel que majoritàriament han votat que sí. I això ho podem portar a comarques, ho podem portar a l'absurd, fins i tot. Per tant, el debat aquest territorial és molt perillós, pot ser fins i tot un boomerang, i jo, evidentment, estaria d'acord que si es fes algun dia hi hagin umbrals garantistes perquè un no pot, per un vot amb un o avall, separar la gent d'un país.
Ens queda un minut, Joan Carles Girauta.
Sí, només li volia preguntar respecte a la reforma de la llei electoral. Quan creu vostè que Espanya arribarà a respectar el principi un home, un vot, en el sentit estricte i real, és a dir, que cada vot valgui el mateix?
Doncs jo crec que fins que no hi hagi un partit o un tercer partit o una formació que condicioni el govern d'Espanya no ho veurem, perquè Izquierda Unida ja ho ha dit mil vegades i quan ha governat amb el PSOE no ho ha fet. I UPD ho ha intentat a Astúries i no ha pogut perquè no tenia, o perquè ha sortit del govern. Jo crec que algun dia el govern d'Espanya haurà de pactar amb un partit, això espero que sigui el que passi finalment, que defensem aquest canvi de llei i que obliguem un canvi que crec que la immensa majoria d'espanyols, fins i tot el votant del PP i del PSOE, també estan d'acord, que és que el vot a la Gomera valgui igual que el vot a Madrid, perquè en un món globalitzat connectat per internet no ens podem venir a vendre la moto de que el problema és territorial. Avui dia la gent es connecta amb un clic o amb una ràdio sent una entrevista o amb un diari, amb la qual jo crec que amb aquest principi d'igualtat de vot, i avui dia a Espanya es produeixen desigualtats de fins i tot 18 a 1 entre algunes illes i Madrid o Barcelona, cosa que jo no estic d'acord.
Albert Rivera, president de Ciutadans, gràcies per compartir aquesta conversa amb tots els oients de la cadena COPE Catalunya Andorra. Bona tarda i moltíssima sort.
Bona tarda i saludo als oients també.
Molt bé, i gràcies també al Marcos Pardeiro, Juan Carlos Girauta, al Juan Carlos Valero i al Salvador Guillermo per participar també en el programa d'avui, i al Juan Carlos Girauta, sobretot moltíssima sort amb aquest Votareno, ja amb la mirada posada amb aquest llibre nou que acaba de treure. Juan Carlos, gràcies i bona tarda.
Merci, bona tarda.
Gràcies a tots, tornem la setmana que ve, com sempre, des del restaurant d'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda, bon cap de setmana i molta prudència a la cartera en aquest llarg cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.